Dos quarts de dues, comença l'Info Migdia.
L'Info Migdia.
Comencem, com sempre, amb el repàs en titulars. És dijous 5 d'octubre. L'Ajuntament de Calella ha rebut a les últimes hores centenars de trucades amb amenaces i insults dirigits a la ciutat i a l'alcaldessa. Precisament, l'espai web Alcaldia Oberta ha rebut més de 800 correus amb insults i amenaces. Segons ha reconegut Montserrat Candini, la decisió presa pels hotelers de fer fora els guàrdies civils dels seus establiments, decisió que ella també comparteix, ha provocat una campanya de desprestigi de la destinació turística de Calella a través de les xarxes socials amb l'etiqueta Boicot Calella. Calella. El propietari del restaurant El Galliner ha reconegut als micròfons de Ràdio Calella Televisió que té por per la seva integritat física després que va posar una pissarra a la porta del seu establiment on anunciava que no serveix a les forces d'ordre públic no autonòmiques després de les càrregues policials de l'1 d'octubre. A causa d'aquest cartell, el restaurant ha rebut centenars d'amenaces telefòniques i també comentaris despectius a través de les xarxes socials. I una altra de les conseqüències de l'1 d'octubre és el trencament dels pactes de govern que hi ha molts ajuntaments governats per partits sobiranistes i partits no independentistes. A les situacions viscudes fa unes setmanes a Pineda de Mar, avui hem d'afegir dos casos més. El trencament oficial ja del pacte a Mataró entre el PDeCAT i el PSC i a Blanes. Avui ens acompanyarà a l'Info Migdia per analitzar tota la situació l'alcalde de Pineda, Xavier Amor. I altres qüestions que també marquen l'actualitat d'avui. Els responsables de l'Escola La Minerva han posat en marxa aquest curs el projecte Filosofia 3-18 per inculcar als alumnes el pensament i discerniment. Avui, coincidint amb el Dia Mundial dels Docents, parlem amb el director de l'Escola La Minerva, Ramon Llamazares. Amb ell també analitzarem el lema d'aquest any per celebrar aquest Dia Mundial dels Docents, que és ensenyar amb autonomia, empodera els docents. L'Ajuntament de Calella ha rebut a les últimes hores centenars de trucades amb amenaces i insults dirigits a la ciutat i també a l'alcaldessa. Precisament, l'espai web Alcaldia Oberta ha rebut més de 800 correus amb insults i amenaces. L'alcaldessa Montserrat Candini ha dit que la decisió presa pels hotelers de fer fora els guàrdies civils dels seus establiments, decisió que ella també comparteix, ha provocat una campanya de desprestigi de la destinació turística de Calella a través de les xarxes socials. Candini lamenta que s'hagi arribat a aquest extrem, tenint en compte que Calella, diu, té un recorregut de més de 60 anys rebent turistes i ha fet una aposta per la qualitat per sobre de la quantitat. Segons ella, a Calella la gent de pau sempre és benvinguda.
Està molt de greu perquè intenten allò boicotejar també doncs, a les xarxes com a destinació turística, em consta que estan intentant mitjançant doncs, per les xarxes de TripAdvisor i altres canals doncs, un munt d'informació d'arreu de l'Estat, diguem que és una destinació tan horrorosa quan nosaltres tenim un recorregut que hem passat molt de lo que era el turisme de quantitat cap al turisme de l'excel·lència i de la qualitat. No? És un treball de molts anys, bàsicament per part dels empresaris, que mèrit el tenen ells, i lògicament nosaltres ajudem el que podem, com perquè ara una, diguem, la eclosió d'un efecte violent, com va passar el dia d'octubre, i també a la nit aquí a Calella, on es va carregar contra la població, doncs acabi derivant això.
Candini ha volgut posar en context que Calella ja fa 20 dies abans del referèndum, tenien la presència de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional pels carrers i els hotels. Durant aquest temps hi ha hagut un fràgil equilibri, diu, que es va trencar la nit del diumenge amb els coneguts fets de l'hotel Vila. I una altra de les conseqüències, de l'1 d'octubre, el propietari del restaurant El Galliner va posar fa uns dies una pissarra a la pissarra que té a la porta del seu establiment l'anunci "No servim a les forces d'ordre públic no autonòmiques" després de les càrregues policials de l'1 d'octubre. A causa d'aquest cartell, el restaurant, els seus responsables han rebut centenars també d'amenaces telefòniques i comentaris despectius a les xarxes socials. El propietari és en Josep Romaguera, que ens ha dit en una entrevista a Ràdio Calella Televisió que per culpa de les amenaces tenen por per la seva integritat física i pel seu negoci.
veure aquella senyora amb la cara ensangrentada, veure aquella noia de la teva edat, més o menys, estirada pels cabells. El veure, vull dir, les imatges que vaig veure, francament, em vaig indignar. Em vaig indignar i el que vaig fer és posar el lletrero que poder... Aquell lletrero poder es podia haver modificat, no? Poder tenir aquella posat, no servim a violents, no? Jo penso que primer la dignitat que el benefici. Tinc molt clar. I de veritat, vull dir, tinc por per la integritat física de la meva família, el meu negoci, que fa 32 anys que el tinc obert, i som gent treballadora, gent de pau, i ara doncs, estem tenint un setge, una cosa que és impressionant. Em sembla que des de les 10 de la matí que hem obert fins ara, potser portem 80 o 90 trucades, no? Trucades, cuidado, trucades, vull dir, amb amenaces de mort, trucades, volen viure la meva senyora.
Josep Romaguera està molt agraït pel suport de Calella i diu que en aquests moments necessita sobretot el suport de la població. Les conseqüències del referèndum, de la celebració del referèndum del passat diumenge 1 d'octubre està provocant, com veiem, moltes reaccions i situacions molt complicades i tenses. Ara en parlàvem fa poca estona de les amenaces, de les trucades d'amenaces que es reben a l'Ajuntament de Calella aquests dies, sobretot després de la nit del diumenge 1 d'octubre. També hem parlat abastament del debat que hi ha hagut amb el trasllat de molts guàrdies civils i policies nacionals que s'estaven allotjant a la ciutat de Calella, a la ciutat de Pineda. Han estat situacions, hores i moments tensos. També una situació que s'està traslladant al món dels ajuntaments amb el trencament de diversos pactes que tenien partits no sobiranistes amb partits sobiranistes, com és el cas de l'Ajuntament de Pineda fa uns dies. També ahir coneixíem la situació a Blanes. Ara fa poca estona hem conegut la situació a la capital del Maresme, l'Ajuntament de Mataró, per reflexionar sobre tot plegat. Tenim a l'altre costat del telèfon l'alcalde de Pineda de Mar, Xavier Amor. Molt bon dia, senyor Amor.
Hola, molt bon dia.
Són hores i situacions molt complicades. Suposo que els alcaldes estan tenint una pressió màxima en aquests moments.
Doncs sí, malauradament així està sent, no? Una situació d'àmbit, diguem, nacional, doncs està afectant també els municipis, i el que no volíem, perquè en el nostre cas, doncs, el nostre municipi, doncs, tot havia sempre anat bé, però, bueno, vam començar setmanes enrere amb la sortida de PDeCAT del govern pel tema aquest, així ho vam manifestar clarament, no pel projecte que teníem junts aquí a Pineda, i, bueno, doncs ara aquesta setmana, doncs, amb el fet de que també marxés la Guàrdia Civil de Calella, doncs, bueno, es va traslladar també l'atenció al nostre municipi, també per informació d'aquesta, que aquests dies, com que és tanta, doncs a vegades no arriba ben bé certa, no? Però, bueno, es va començar a dir que la Guàrdia Civil potser venia a Pineda també, als hotels de Pineda, i, bueno, això no va estar així. Nosaltres teníem un contingent de 400 agents de la Policia Nacional a dos hotels del nostre municipi, que portaven ja unes setmanes, que finalitzava el contracte avui a les 12 del migdia i que avui doncs, han marxat i han sortit. Però des del dilluns doncs, l'atenció va ser molt, molt dura, molt, molt gran, i bueno, nosaltres, com a responsables municipals, el nostre objectiu principal doncs, era el mantenir la calma i que les manifestacions no anés a més, en el moment que vam conèixer també que no només era gent de Pineda, sinó que sobretot venia gent dels municipis.
Per tant, estan satisfets en com s'ha fet la gestió fins ara de tota la situació?
Bueno, quan hi ha una crisi d'aquestes i quan un té temps d'avaluar amb calma, no? Però segurament hagués fet coses d'una altra manera. És a dir, que quan hi ha una cosa de tanta tensió... I a més, municipis, jo ahir ho deia, no? Municipis tan, tan petits que no tenen tan poc estructures, no? Per exemple, nosaltres hem estat superats pel tema de la comunicació, per exemple, amb una cosa tan, tan, tan senzilla com ordenar doncs, la presència a mitjans, no? És a dir, ahir fins i tot doncs, havíem coincidit amb dos a la mateixa hora, que havien d'entrar en directe, i bueno, situacions d'aquestes que, bueno, doncs, que et demostra que això bueno, són situacions que et superen i que bueno, els municipis doncs, no estem tampoc preparats per aquest tipus de coses. No? El que passa que des del nostre municipi sí que hem fet tot el possible per preservar aquest objectiu, fins i tot la signatura aquesta de tots els partits polítics d'una crida a la calma i aquest manifest institucional que vam llegir tots els partits polítics, que en els moments actuals és molt difícil consensuar unànimament un document, doncs nosaltres ho vam aconseguir per intentar calmar. I va tenir el seu efecte, jo crec que va ser un moment estratègic el dia que ho vam fer.
Crida la calma, com han fet també altres responsables polítics. Ara aquí ho parlàvem a l'informatiu. L'alcaldessa de Calella ha anunciat que ha presentat denúncia perquè està rebent amenaces de mort. El telèfon de l'Ajuntament també a través del correu electrònic s'envien i es fan trucades amenaçants. La situació és com si s'estigués escapant de les mans. No sé si també a Pineda han rebut accions com aquestes.
Sí, la veritat que sí, hem rebut de tot tipus. Nosaltres, des de l'Ajuntament, com no pot ser d'una altra manera, tenim totes les trucades, però sí que és veritat que aquestes que contenen amenaça i que tal, doncs, bueno, són aquestes que no podem tampoc acabar de permetre. Tot i que amb molta educació, doncs, intentem que la gent, doncs, tingui una resposta nostra, però tampoc cal que aguantem barbaritats que s'estan escoltant aquests dies. I per via mail, doncs, també rebem moltes. Les que són amenaces les arxivem i les guardem perquè volem emprendre, doncs, també algun tipus de denúncia quan la tinguem totes recopilades i per tant, doncs, una situació tensa. Vostè deia que s'ha escapat de les mans. Jo crec que fa temps que s'ha escapat de les mans del tema.
També hem parlat de la repercussió que està tenint en el cas de la ciutat de Calella, del boicot que es fa a les xarxes socials a nivell de destinació turística. A Pineda ho pateixen, o han patit això? No?
Nosaltres no ho hem aquest fet jo no l'he notat. Li diria dels milers de missatges, potser he vist un a les xarxes socials, un que parli d'això, però jo la resta no. Amb aquest tema no tenim aquest problema. No desconeixia que Calella ho tingués. Nosaltres aquest tema, ja dic que no, les amenaces, les males paraules i tot això sí que les hem tingut.
I per acabar, també parlem de l'aspecte més polític, estrictament més polític, com dèiem ara a la introducció d'aquesta conversa, d'aquesta entrevista, el que està tenint, la repercussió que està tenint a nivell dels pactes que el PSC té signats amb altres partits, com per exemple el Partit Demòcrata. Ja vam parlar en el seu dia de la situació a l'Ajuntament de Pineda, però a les últimes hores hem conegut la situació a Blanes, on l'alcalde Miquel Lupiáñez, del Partit Socialista, també es queda en minoria a partir d'ara, amb una situació complicada a l'hora de tirar endavant el projecte que tenien amb Esquerra Republicana, compartit amb Esquerra i també amb el PDeCAT. I d'aquesta mateixa matí, de fa molt poca estona, amb una convocatòria de premsa a l'Ajuntament de Mataró, per tant, a la capital del Maresme, on també sembla que tot va, ja es confirma aquest trencament del pacte que tenen el PSC amb el PDeCAT. Això com, encara que sigui breument, però com ho valora?
Bueno, això el que demostra és que hi ha una estratègia darrere, hi ha una estratègia de trencar aquests acords, d'intentar treure els alcaldes, és a dir, el que no ha fet les urnes, doncs intentar-ho fer, doncs, amb mocions de censura i coses d'aquestes. I ara, doncs, bueno, suposo que jo, com en política les casualitats li tinc molt poca fe, doncs entenc que hi ha darrere una estratègia per fer-ho, i no que ahir sigui Blanes i avui sigui Mataró, i segurament en les properes hores començarem més trencaments de pacte. Doncs jo penso que hi ha una estratègia, en aquest cas, dels partits que defensen la independència, per traslladar la pressió novament als municipis, quan és un tema que altres administracions haurien de solventar i solucionar. Jo el que vaig dir aquí a Pineda, aquí, a mi em sap molt de greu que per aquest tema nacional es trenquin pactes, perquè li puc assegurar que la gent que estem als municipis, els regidors i regidores, molts dels regidors i regidores fins i tot ni cobren per fer de regidor i regidora. El que volen és, i el que estan allà, és per els que estimen el seu poble, la seva ciutat i el seu municipi. I per tant ara estan vivint, i estem vivint, unes situacions que no són justes. Jo l'altre dia ho deia, a mi m'està molt bé que em vingui un portaveu del Parlament aquí a Pineda a encendre una mica més el foc o moltes presències que veig de ministres i de consellers, però bueno, aquests van escoltats, i la pobra gent que estem als municipis, doncs, treballant i intentant arreglar i intentant millorar la vida de la gent del seu municipi, doncs aquests, ni tenim escolta, ni tenim cotxes oficials, ni coses així, no? Per tant, el món local ara ho està passant malament, la gent que està al món local, i, bueno, jo crec que és una estratègia que s'està seguint des dels partits i suposo que arrossegarà més municipis.
Per acabar, quin seria el seu missatge? De calma a la ciutat de Pineda?
Bueno, jo el missatge que vull donar és aquest, i el que estic traslladant també en el si del meu partit. És a dir, jo crec que ha arribat un moment que cal dir prou. És a dir, no, la ciutadania no mereix plorar, la ciutadania no mereix passar por, la ciutadania no mereix estar tan tensionada, tan crispada, i per tant aquí ara mateix els dos interlocutors que poden desencallar això, el president Puigdemont i el president Rajoy, han de, sincerament, amb el cap fred i sense cap mena de pressió, han de veure si el camí que estan portant és el camí que ens interessa com a país, sobretot per no fer mal a la ciutadania. Per tant, jo crec que els demanaria una reflexió molt profunda, perquè jo crec que han de frenar, han de donar-se un temps i han de buscar una solució, i només aquesta solució només passarà pel diàleg, al parlar molt. I el que estem veient aquests últims dies és que, bueno, doncs tots van fent passets perquè això acabi de trencar-se del tot, i jo en això no estic gens d'acord.
Xavier Amor, alcalde de Pineda de Mar, gràcies per atendre avui la nostra trucada.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
57.9 FM. Necessites un taxi? Disposem de vehicles de 4 a 8 places i de vehicle adaptat. Necessites un taxi? 93 16 13 102. Autotaxi Far Calella. Entre altres serveis, oferim viatges d'anada i recollida als aeroports de Barcelona i Girona. Per a qualsevol necessitat d'un taxi, informis d'un servei eficaç i modern als telèfons 93 16 13 102 i al 682 55 33 88 o visiti el web autotaxicalella.com.
facebook.com/radiocalella, Twitter @radiocalellatv.
L'any 1994, la UNESCO va declarar el 5 d'octubre Dia Mundial dels Docents per tal de commemorar la signatura de la recomanació del 1966 OIT UNESCO, que estava relativa a la situació del personal docent. Segons la UNESCO, el Dia Mundial dels Docents el que vol és reconèixer la comprensió i l'estima envers la contribució vital dels docents a l'educació i també al desenvolupament. La Internacional de l'Educació creu fermament que aquest Dia Mundial dels Docents hauria de ser reconegut a nivell internacional i celebrat a tot el món. Avui nosaltres parlem amb un d'aquests docents, ho fem amb en Ramon Llamazares, que actualment és el director de l'Escola La Minerva. Ramon, bon dia i benvingut.
Bon dia.
Un dia del docent, un dia per reconèixer la tasca, la important tasca que feu als professors, als mestres, oi?
Sí, certament. Realment, jo sempre he dit que realment la base d'una societat la construeix l'educació i sanitat. Pel que fa a nosaltres, no, ensenyament, estem molt orgullosos de ser mestres. Som molts mestres, moltíssims, els que des de petits ja teníem ben clar que un dia voldríem i volíem ser mestres, i aquí estem, aquí estem.
De fet, a vegades quan es parla, no, de que els nens van a les escoles, als centres educatius, van per aprendre, i sobretot també per aprendre doncs, les qüestions més importants de la vida, però també, tal i com s'ha de fer a casa, aprendre valors, no, que són el que cada dia vosaltres intenteu transmetre als vostres alumnes.
Correcte, sí. És veritat que, de fet, al llarg de la història, doncs, l'ensenyament i les maneres d'ensenyar han canviat molt. Anys endarrere potser la tasca docent anava més focalitzada a potser un traspàs de coneixements, no? Tot això ha anat canviant, afortunadament, i actualment fem el paper més de guia per conduir a l'alumne a que estigui a l'abast de la informació, dels diferents coneixements, i sigui el propi alumne qui de forma autònoma vagi construint el seu coneixement i el seu aprenentatge. Uh-huh. Paral·lelament a això, evidentment, també sempre nosaltres marquem uns valors socials, cívics, uns hàbits, unes normes, amb l'objectiu de que aquests alumnes, que avui dia són alumnes, en un futur, quan esdevinguin ciutadans adults, puguin ser ciutadans demòcrates, feliços, i sobretot que estiguin ben introduïts en el que és la nostra societat.
Són també valors com, per exemple, el respecte, no? El respecte a la tolerància cap a la diversitat, el que fa també que els ensenyeu, no?, els professors, els mestres.
Correcte, exacte, sí. De fet, des de fa ja alguns anys que a la Minerva portem a terme un projecte de mediació, i sempre, des de fa ja molts anys, hem subratllat i marcat de que els conflictes no es resolen mai utilitzant la violència, sinó que sempre, i no pot ser d'una altra manera, un conflicte sempre es resol a través del diàleg. Sempre s'han de construir ponts de comunicació perquè els conflictes puguin arribar a bon port. Però la violència no és un camí i és una cosa que inculquem moltíssim des de l'escola i que nosaltres com a escola sempre manifestem i estem en contra de qualsevol acte violent. I és per això que sempre que es produeix dins de l'escola algun conflicte, de seguida l'abordem, en parlem. Aquest any, per exemple, una de les novetats és que volem formar alumnes mediadors, que ells mateixos siguin els encarregats de poder intervenir quan es produeix un conflicte i resoldre-ho per ells mateixos.
De fet, ara que tant es parla a nivell polític, a nivell social, de la importància del diàleg, de la mediació, l'escola La Minerva, de fet, en Ramon ara és el director d'aquest centre educatiu de Calella, però també havies ocupat havies estat com a figura de mediador també, no?, a l'hora de resoldre els conflictes i el que ens diu, no?, aquesta pauta que s'ha de marcar per tal de que els alumnes el que facin és asseure's en una cadira i parlar directament, obertament, sobre el conflicte i evitar doncs la violència o tot el que pugui derivar d'un conflicte, no?, com per exemple el deixar-se de parlar o el tenir una actitud potser més seca, no?
Exacte, i de fet sempre hem cregut que la millor manera de que un alumne aprengui és donant exemple, cosa que actualment, doncs, malauradament, no sempre a nivell extern al centre ho podem garantir, però a nivell intern sempre ho fem, sempre apostem pel diàleg, com molt bé dius. Fa molts anys que des de la Minerva treballem a la mediació. Jo porto 12 anys en aquesta escola. Ara, com bé dius, tinc el rol de director, però abans d'aquest rol he sigut secretari, he sigut tutor, però és que sobretot el que som i serem són persones, i això no ho hem d'oblidar. No estem en una fàbrica fent mitjons, amb tot el respecte. Estem en una escola amb molts alumnes, amb éssers humans que en un futur seran futurs metges, mestres, alcaldes, fusters, i això cal tenir-ho molt present. I és molt important que el denominador comú de totes aquestes persones sigui sempre el respecte, la tolerància i la democràcia.
Ramon, i per acabar, un altre dels projectes que teniu en marxa preparats és el projecte de Filosofia 318.
Exacte, sí. Hem començat aquest any amb el projecte Filosofia 318, que també es dona molt la mà amb tot el projecte de mediació i de transmetre uns valors, però sobretot el que volem garantir amb aquest projecte que iniciem aquest curs és facilitar a l'alumne o convidar a que adquireixi o tingui encara més potenciades les habilitats del pensament. Es tracta de sempre, quan es pren una decisió, per exemple, que tingui molt en compte les conseqüències que pot tenir aquella decisió. És avançant a l'alumne, posar-lo en situació i avançar-lo a que reflexioni, a que sigui més reflexiu, més autònom, més responsable i, sobretot, més conseqüent amb tot allò que realitza i que fa en el dia a dia. Estem molt contents d'haver iniciat aquest curs, aquest nou projecte. Fa alguns anys que ja teníem ganes de fer-lo i finalment ha estat possible. Ens estem formant els mestres primerament i després, posteriorment, ho aplicarem a les aules. Però primer estem fent un curs de formació de 30 hores als mestres i posteriorment aquest curs ho començarem a aplicar des de P3, als més petits, que també es pot fer filosofia amb ells, des de P3 fins a 6è de primària.
Segur que un projecte interessant. Ramon Llamazares és el director de l'escola La Minerva. Gràcies per haver-nos atès avui a Ràdio Calella Televisió.
A vosaltres. Moltes gràcies i bon dia.
I ara parlem de les escoles calellenques, encara perquè comencen durant aquesta setmana a fer les activitats extraescolars. Enguany més de 400 infants que s'han apuntat a activitats tan diverses com ioga, circ, anglès, teatre o manualitats. L'objectiu és que els més joves aprenguin valors com l'esforç i el treball en equip mentre desenvolupen les seves activitats. És una informació de Mercè Roura.
A Calella, els quatre centres educatius d'infantil i primària ofereixen un ampli ventall d'activitats. des de tot tipus d'activitats esportives com futbol o hip-hop, a d'altres d'artístiques com música o manualitats. A l'Escola Freta, els alumnes poden triar entre un ampli ventall que va des del teatre a la mecanografia, passant pels més concorreguts com el futbol o l'art creatiu. En aquest centre, 140 alumnes participen a les extraescolars, el que suposa un 30% del total. El coordinador d'activitats d'aquest centre, Manel Vicente, afirma que la vessant lúdica és sovint una molt bona manera d'enfocar l'aprenentatge.
Entenem que un nen o nena doncs, que ha fet prou activitat acadèmica i va prou bé, doncs, ha de poder fer activitats esportives per augmentar doncs, per una mica doncs, augmentar l'activitat física diària que faci, no? I a més, la part lúdica, la part lúdica que això permetrà doncs, que el nen es desenvolupi molt millor. Hem estat fent doncs, una cosa doncs, molt més reglada, amb l'horari de 9 a 1, i de 5 a 6 doncs, ha d'haver-hi aquesta vessant de passar-ho bé, però lògicament amb un equip de treball educatiu.
En els mateixos termes s'expressa Mariceli Santarén, la coordinadora d'activitats extraescolars a l'Escola Pia. En aquest centre educatiu s'aposta per les manualitats, el futbol, el voleibol, la dansa i la música. Entre les activitats esportives i les culturals hi ha uns 130 alumnes apuntats. A més, l'Escola Pia obre les seves activitats a alumnes d'altres centres que cada any en són més.
Tenim la sort de que les activitats extraescolars estan obertes no només al públic de dintre de l'escola, no només tenim alumnes d'aquí del centre, i la veritat és que cada any creix aquest nombre d'alumnes que tenim de fora i d'altres centres escolars que ens coneixen durant l'estiu perquè som més o menys el mateix equip, però continuen amb nosaltres durant l'any fent o ballet, o patinatge, o vòlei. Llavors, doncs, això també a nosaltres doncs, ens anima a continuar.
Als centres públics de Calella, la Minerva i Salicru, qui s'ocupa de gestionar quines activitats extraescolars es fan és l'AMPA. A la Minerva, enguany, l'Associació de Mares i Pares ha optat per contractar el servei a una empresa externa per poder professionalitzar-lo i garantir-ne la qualitat. Ruth Soteres és membre de l'AMPA de la Minerva.
I a la fi també garantim una mica més el monitoratge, garantim una miqueta més que se puguin fer tots els dies que estan marcats com el dia de l'activitat, que no ens falti mai un monitor. Això te garanteix també el cobrament que ho fa l'empresa i no s'ha d'encarregar l'AMPA. Bàsicament és donar una mica més de qualitat a lo que és l'extraescolar i treure'ns una mica de feina des de l'AMPA.
A l'escola Salicru es troben en una situació semblant. L'any passat ja van contractar una empresa externa i enguany repeteixen perquè estan satisfets de la feina feta. L'oferta de l'escola Salicru és molt diversa. Els alumnes poden triar entre activitats com circ, ioga, costura creativa, robòtica, patinatge o anglès. Se n'han apuntat gairebé 90. La presidenta de l'AMPA, Carme Cruanyes, afirma que totes les activitats estan pensades per transmetre valors als més joves. A més, en aquest centre les extraescolars també es fan al migdia.
Totes les activitats estan sota la base dels valors, dels valors més bàsics, no? De l'efecte, de la no competitivitat, de treballar en grup i es basen en això, val? No són un extraescolar d'anar a competir, d'anar a fer el millor, és un extraescolar molt diferent, treballant valors. A més, hi ha activitats que les fem al migdia, aquí tenim el tema dels autobusos a la tarda, llavors hi ha molts nens que al migdia, a la tarda no es poden quedar a fer extraescolars, agafen l'autobús. Llavors moltes extraescolars es fan a l'hora del migdia, de 2 a 3.
Tot i que les activitats esportives són habitualment les que tenen més èxit entre els joves, cada cop hi ha més interès per les activitats artístiques.
El temps amb Joaquim Serra.
Molt bon dia. Avui esperem una jornada tranquil·la, estable i assolellada. Durant tot el dia, el domini del sol garantirà unes temperatures molt suaus al centre de la jornada, màximes que tranquil·lament arribaran de valors entre els 25 i els 26 graus. Pel que fa als vents, fluixos aquest matí, lleugerament moderats aquesta tarda del sud-sud-oest. La situació marítima, per tant, també la tarda s'alterarà una miqueta, tampoc no massa, en petites àrees de maror. I pel que fa a les temperatures, com ja hem dit, avui seran molt suaus de cara a demà. Esperem que torni a augmentar la nuvolositat que fins i tot podria deixar algunes precipitacions, sempre però de caràcter feble i poc importants.
Arriba a les dues, arriben les notícies en xarxa edició migdia. Gràcies, com sempre, per la vostra companyia i que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.